Un dels grups més coneguts de la dècada dels 90, a Sant Cugat, a la música local, són els Ketmok i la Iaia, una formació que va estar intensament aquí a Sant Cugat durant uns 5-6 anys, i per parlar i recordar com tocaven, quins temes feien, la seva història, tenim amb nosaltres el Jordi Reverter, el guitarra solista. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Explica'ns com va començar la història de Ketmok i la Iaia.
Bueno, doncs érem una colla d'amics... que bueno, ens agradava la música, era el moment així, era cap allà a finals del 87, cap allà a principis de l'any 88, doncs alguns treballaven, alguns estudien i tal, però bueno, ens anàvem trobant i no sé, així vam decidir, doncs, ah, podríem muntar un grup, no? Jo tocava una mica la guitarra, n'hi havia un altre que també, doncs allò que ens trobàvem, un altre tocava els bongos, ah, tu toca la bateria, i va ser així, bueno, així sense buscar-ho, doncs vam començar, la colla d'amics vam començar, va, tu toques el baix, tu toques el no sé què, i vam començar a fer cançons que ens agradaven, cantàvem cançons, no sé, des de, no sé, el Johnny Vigut, cançons, aquella època ens agradava molt el Loquillo, per exemple, aquestes del Cadillac Solitario, i el Quiero Ser un, com era aquella, aquell és el ritme de garaje d'aquell disco, el ritme de garaje de... que segurament la gent ja no se'n recordarà, no?
O sigui, vau aprendre a tocar els instruments,
sí, de fet,
entre vosaltres.
Sí, sí, nosaltres en aquell moment cap de nosaltres era músic i la noció de música que teníem era rascar quatre acords de guitarra, vull dir, no sabíem res de música. Després, bueno, vam començar a estudiar una mica més i vam incorporar també, va haver alguns canvis de gent també, no? Va marxar algun, va venir a entrar algun altre, llavors un dels que va entrar, doncs, el baixista, inicialment, doncs, que tocava, doncs, no en sabia gaire, no? I llavors, bueno, doncs, ho va deixar i després el que va entrar sí que aquest era músic. Que, de fet, és l'Oriol, que no sé si coneixes la botiga de Pleni Luni. L'Oriol Hernández. Doncs era ell, diguem-ne, ell era el baixista. Ell ha continuat fent música, diguem-ne, cant coral, però, bueno, és música.
Parlem de la resta dels components. Uh-huh. Dani Arrando,
sí.
Bateria i veus, els cors.
Sí, ell feia acords i també composava algunes de les lletres de les cançons.
Uh-huh. Que ja no viu a Sant Cugat.
Ell està a Barcelona, però bueno, està molt lligat a Sant Cugat perquè bueno, els seus pares vivien davant teu, vivien aquí al carrer, al pla de l'hospital. Vull dir que...
Això no deixa de ser un poble.
Sí, no. I ell és d'aquí de tota la vida, vull dir que l'únic és bueno, es va casar, ara viu a Barcelona, va allà a Gràcia, però bueno, ens veiem bastant i ens anem trobant.
El Pitu García, guitarra rítmica.
Sí, el
Pitu. El Xavi Jiménez, uh-huh, els teclats. El Rafa Gómez Oliver, veu i acústica. I l'Oriol Hernández i tu, Jordi, uh-huh, formàveu doncs, tot els Ketmok i la Iaia. I això de Ketmok i la Iaia...
Que... Bueno, això és una mica curiós, no? Perquè és una mica... Ara, inicialment teníem un nom una mica menys, una mica més, diguem-ne, ens dèiem Cuyo. Inicialment era l'època quan allò és que quan ets molt jove doncs que ho trenques tot, no? I llavors doncs buscàvem això, que de fet el primer concert que vam fer al Mercat Torreblanca va ser el novembre, que feia una rasca brutal,
el 89,
el novembre del 89, al Mercat Torreblanca, amb un altre grup que es deia Nirvana, que feien heavy, i un altre que no recordo com es diu, ens dèiem Cuyo, vull dir, no ens dèiem Ketmok i la Iaia. Aleshores, bueno, vam començar a tocar, clar, a aquella època fèiem versions només, fèiem des de la Casa del Sol Naixent, el Buju Argia, cançons clàssiques, bueno, les cançons que ens agradaven, no?, que escoltàvem en aquella època. I, bueno, vam començar a composar alguna cançó nostra i, bueno, vam acabar decidint, doncs, volem fer la nostra pròpia música, no? Va ser una mica l'inici del boom del rock català, no?, l'època aquella del concert de Palau Sant Jordi, no?, que hi havia els Pets, Sau... La Sopa de Cabra i Sang Traït, doncs més o menys vam enganxar aquella època. No vam tenir la sort seva, no?, perquè de fet molts d'aquests van començar igual, pel que sé, els Pets o el Sopa de Cabra i tal, no?, i també eren la colla d'amics de Girona. Però bueno, mira, nosaltres doncs vam anar per un altre camí.
Anem a parlar els vostres temes. El pijo has rebotat, la merda que trepitges, m'estic pixant... Res nou, la nit de Selene... De què parlaven les vostres cançons?
Vam tenir èpoques, com tots els grups, no?, que tens tant entrades i sortides de membres doncs, que també influeixen molt i també doncs, èpoques doncs, que estàs primer doncs, a l'època inicial doncs, que passes de tot, no?, i és l'època aquesta de la merda que trepitges. del M'estic pixant i aquestes cançons. Després algunes d'aquestes cançons que ens agrada la música vam canviar la lletra perquè fos una mica més atractiva, no? Per suavitzar-ho una mica. Però bueno, inicialment eren bastant trencadors, dintre d'una línia de rock, de pop rock, no? Sense ser heavies ni escars ni coses d'aquestes. I les lletres ens parlaven una mica de tot, perquè inicialment bueno, el cantant vam canviar, inicialment era el Miquel Àngel Rodó, que és un paleta d'aquí del poble, i teníem una línia molt rockera, tipus Loquillo i així, que a ell també li agradava molt, i després ell ho va deixar al cap d'uns anys, no sé si cap allà l'any 90, 91, així, ell ho va deixar. Vam estar un temps sense cantant i llavors va entrar el Rafa Gómez, que llavors ell era molt més melòdic, no? Més tipus, no sé, me'n recordo una mica la comparativa entre el John Lennon i el Paul McCartney i els Beatles, no? Diguem-ne. Un era més el John Lennon, més així trencador, no? I més així, i l'altre era més melòdic, no? Més. I aleshores doncs, les lletres doncs, van anar canviant. Parlàvem amb aquestes que has dit, per exemple, doncs... No sé, per exemple.
Hi ha moltes altres més...
Sí, sí, no, n'hi ha moltes,
història
eh?
Història del passat, sí, sí. Més igual... Que et moqui la iaia.
Sí, n'hi ha una que és la cançó del grup doncs, que explica una mica doncs, què som i diguem-ne d'on venim. Això del nom que em deies abans, que et moqui la iaia, va sortir doncs, estàvem buscant nom perquè, evidentment, doncs, el que hi havia doncs, no era gaire, no venia gaire, no? I estàvem buscant nom i corrien diversos noms i un dia allà amb el local de l'assaig el Pep, precisament, que era el primer baixista, doncs, va dir, ah, no sé què, que et moqui la iaia. Que et moqui la iaia, que de fet és com dir vés a prendre pel sang, no? D'alguna manera, és vés temporai, no? I mira, doncs, ostres, això sona bé, no? Dic, mira, doncs, i sí, doncs, va ser així, espontani, diguem-ne, vam agafar aquest nom, i vam veure que no hi havia cap altre grup, ni sortia enlloc més, i sí, ens va agradar, no? Que et moqui la iaia, amb el signe d'admiració al final.
Quina edat aproximadament teníeu al principi, al 89? Quina mitjana d'edat?
Doncs al voltant dels 20 anys. 20, 22, 89, 90, sí.
I vau continuar junts?
22, 23 anys havíem tenir.
Vau continuar junts uns 5, 6 anys més?
Sí.
Fins a l'edat de que et cases, no? Suposo.
Bueno, és, sí, l'edat de que, bueno, doncs que, sí, coses que passen, no? Jo, per exemple, en particular, jo de fet ho vaig deixar al grup una mica abans que marxessin, pel tema laboral. Jo vaig en aquell moment, bueno, jo havia acabat d'estudiar, estava fent el doctorat, no el vaig acabar, i vaig anar a treballar en una empresa doncs, que em feien viatjar molt, i sobretot pels temes de viatge doncs, és que no tenia temps d'anar a assajar, aleshores mal rotllos, perquè clar, la gent no es dedica al que s'ha de dedicar. També vam arribar un moment també que alguns volien professionalitzar-nos molt més, i uns altres doncs, que fins ara el que havíem fet doncs, era passar-nos-ho bé i fer les nostres cançons, i clar, va ser aquell punt d'inflexió de que o prens un camí o l'altre, no? Aleshores, no va haver convergència entre tots, i bueno, doncs, jo primer ho vaig deixar i després ho van anar deixant. Sí, sí.
Perquè aquí a Sant Cugat sou conscients, no?, que sou coneguts, el grup sí, que sí. Et moqui la iaia.
No, i tant, jo a la vegada se'm sorprèn, l'altre dia vaig entrar a una botiga i el noi em diu, ostres, tu eres el que et moqui la iaia, no? Dic, i és un xaval que era superpetit, no?, perquè... Dic, sí, ah, no sé, jo t'havia vist algun concert i tal, i vull dir que és allò que, home, vam fer uns quants concerts aquí, vam a diverses festes majors, aquí a la Sala Res, el que és el Bebop Jazz, que abans era Bebop, i ara va tornar a ser Bebop, havíem fet dos concerts també, havíem tocat aquí al Mercat Pere Sant, havíem fet bastants concerts, per Mans Unides, al Centre Borja, vam tocar una vegada, i un concert de fora d'aquí que vam anar a Holanda, vam fer una Setmana Santa, vam fer una escapada a Holanda i vam fer un parell de bolos allà.
Un mini tour,
sí, que va ser fantàstic, la veritat.
Com recordes aquella època a nivell musical aquí a Sant Cugat?
Home, doncs hi havia bastants grups, ara també n'hi ha, l'únic és que ara no estic gaire al dia, no? Però hi havia competència, clar, nosaltres vam sortir alhora amb els nois de la mare, i tot i que les nostres línies eren molt diferents, no? Doncs una mica ens feien la competència, no? Per alguna manera, no? Jo recordo un concurs de música organitzat per l'Ajuntament a la Unió, vam fer la Unió que vam tocar, doncs que al final van acabar guanyant ells, no? Però diguem-ne que érem 4 o 5 grups aquí que estàvem una mica en competència, no? Ja hi havia des dels Toca el 2, hi havia el grup a l'Acrílic, que tocava aquest al Picorelli, bueno, eren gent del poble, hi havia un altre grup també que estava al Cabanes.
Línia directa.
Línia directa, o sigui, no sé, érem... Home, la veritat, ens ho passàvem bé. Ens ho passàvem bé i hi havia un nivell acceptable. Vull dir, no era allò que t'ajuntes i... Va, també l'Ajuntament ens va ajudar en aquells moments també, no, ens ajudava doncs, a promocionar-nos i a poder tocar les festes majors i una mica promocionar la música local. No hi havia les facilitats ara de tenir poder assajar el Torreblanca. El gran problema era l'assaig, era si no tenies local d'assaig no podies fer res. Jo per sort vivia a Can Barat en aquell moment, a una urbanització que està aquí, Can Barat, a una casa a les afores, i teníem un petit graig on podíem fer tot el soroll que volguéssim, diguem, a les hores que fossin. I això ens va anar molt bé, la veritat.
Vau deixar-ho a mitjans dels 90, aproximadament?
Sí, cap allà al 94, a finals del 94, així.
I heu tornat esporàdicament, el 2011 tenim una actuació al Teatre La Unió per Bolívia, no?
Sí.
Però no heu tornat més, ni heu parlat?
No
heu
tornat més, no. A veure, ho hem parlat, l'únic és que, clar, ara estem molt dispersats, i tot i que ens anem veient més o menys, de tant en tant, no tots junts, però sí que ens anem veient, clar, uns sí que volen però no tenen temps, els altres doncs diuen que bueno, doncs, l'època que va passar ja va passar i aleshores no ens posem d'acord. I això de Bolívia sí que vam tocar l'any passat, vam fer les quatre cançons de la maqueta més una més, una que es diu Johnny deixa el teu fusell, que és una cançó així antimilitar, que la vam fer quan la primera guerra del Golf, l'any 92. Vam fer aquestes cinc cançons una mica. Primer perquè eren les que havíem treballat més, no? Que eren les de la maqueta. I després que, bueno, hi havia gent del grup que estava a l'organització i ens van insistir molt i va, que és una cosa solidària, que ens ho passarem bé i són diversos grups també així grans que toquen, que s'han ajuntat ara i bueno, doncs sí, vam fer un esforç d'assajar unes quantes hores i bueno, vam tocar, no va quedar malament, diguem-ne, o sigui, no va ser perfecte, però diguem-ne que va quedar bastant bé. Home, la sensació molt bé, la veritat és que a mi particularment pujar als escenaris, sempre, tot i ser molt tímid, sempre m'ha agradat, no? Ara com també, bueno, per la feina i tal, doncs també estic bastant en públic, no? Doncs ja m'he anat acostumant, no? Però molt bé, molt bé. I tornar a tocar les cançons, doncs m'ha passat molt bé.
Ara que parlaves de la maqueta, llavors, per gravar una maqueta, com es feia?
Bueno, pagant, com Sant Pere canta, no? La primera maqueta ens la van gravar... un grup que es diu Toca el Dos, que era el Binaca, el Jordan i uns germans que tenien un petit estudi aquí en una caseta aquí a Mirasol, i ens van gravar, bueno, una primera cançó que ens deia que m'agrada fer rock, va ser la primera, que diu que, bueno, que a mi el diumenge a la tarda m'agrada fer rock, en lloc de, hi ha gent que s'està tirat al sofà i altres que estan mirant
el
futbol.
Que era el que fèieu possiblement vosaltres.
Era el que fèiem quan ens trobàvem tots per assajar, no? I vam fer aquesta cançó que era bastant canyera, ja amb el Rafa i amb l'últim cantant. I bueno, aquesta va estar bastant bé i més endavant vam fer una altra maqueta de quatre cançons a Sabadell amb un estudi una mica més professional que me'n recordo ens va costar 100.000 peles de llavors, que eren molts diners.
Llavors, abans,
eren molts diners.
Abans es gastaven, sí, eren molts diners i es gastaven molts més diners.
És que nosaltres, a veure, per començar, per comprar els instruments vam haver de demanar un crèdit. Vull dir, i per comprar la taula de so i quatre coses, els xivatos i això, vam haver de demanar un crèdit i anàvem pagant el que podíem. Vull dir que llavors no era... Ara tothom té de tot, però abans els medis eren més escassos.
Sí, et dic que recordes de Ràdio Sant Cugat, tu que ets santcugatenc de sempre. Enguany fem 30 anys, estem fent aquestes activitats per celebrar-ho. Què et ve al cap quan et dic Ràdio Sant Cugat?
A mi em ve al cap, doncs, les primeres misses maratons, per exemple, em ve al cap, doncs, el Prost xerrant, gent, no sé, el Fàbregas, o sigui, em ve al cap... a veure, jo no escolto molt la ràdio, l'escolto molt poc, sé, em sap greu dir-ho, reconeixeu, i escolto, bueno, el RAC1 o alguna cosa així, puntualment quan vaig amb el cotxe, si no, no tinc temps. I té la Sant Cugat, sí que la veig de tant en tant, sobretot per mi a vegades... és més assequible les notícies locals i tal, però jo recordo sobretot, tinc la imatge aquesta d'això, no? Les retransmissions aquestes de la Festa Major, el Paga-li Joan, i, bueno, el que és d'aquí, vaja. Ara hi ha més varietat, no? Però llavors no hi havia tanta cosa, no? No hi havia tanta varietat, i tothom, igual que tothom mirava les mateixes pel·lícules, perquè hi havia dos canals, no? La tele, bueno, potser l'any 90 ja n'hi havia més, no? Però la ràdio, doncs sí, la gent escoltava la ràdio, la gent d'aquí, uh-huh. Jo recordo a casa escoltar-la.
Per cert, ara recordo, vam entrevistar l'altre dia els nois de la mare, entre ells el Nico.
El Nico, sí.
I Nico va dir que havia cantat en alguna ocasió amb vosaltres.
Sí, amb el Nico, amb els nois de la mare vam fer... Bueno, els inicis dels nois de la mare van ser molt paral·lels als nostres, perquè de fet... després va anar canviant bastant de gent, va entrar el Vinyeta, va entrar altra gent, però bueno, hi havia els... eren els nostres germans petits, diguem, el primer bateria dels nois de la mare era el Xavi, que era el germà del Pitu, per exemple, que ara torna a tocar la bateria, no segueix tocant la bateria ara, doncs va ser el primer dels nois de la mare. El Nico també havíem cantat junts, també havíem estat junts amb alguns de nosaltres aquí a la parròquia, i als inicis doncs, havien tocat junts, inclús un bolo que va sortir a Sabadell, amb una festa major de Sabadell, ells estaven a la meitat, ens han dit si podien tocar, i bueno, vam entre els dos, i entre els dos vam fer un grup, i vam tocar cançons allò estàndards, vull dir que sí, havien tocat junts i teníem molt bona relació. Després ells es van anar professionalitzant molt més, es van anar enfocant més al tema més petxanga i tocar moltes hores i festa major, i nosaltres hem seguit amb lo nostre. Però bueno, amb el Navarra ens seguim veient, vull dir que sí, sí, tenim...
Doncs Jordi, moltes gràcies per venir i explicar-nos la vostra història, la història dels Ketmok i la iaia, i aviam si ja n'hi ha sort i podeu tornar a reunir-vos
sí,
en
ara...
una altra actuació.
Home, ara penso que, clar, com tots tenim crios, o gairebé tots, a la que ja vagi una mica més lliures, jo crec que sí. Jo tinc allò el gusanillo de tornar a tocar, i ara hem gravat una cançó per l'escola, i tornar a tocar sí que ens agradaria, sí.
Ja. Doncs endavant, i això, molta sort i moltes gràcies. Estem en contacte
pel
vostre futur retorn.
Moltes gràcies.